Un dia et lleves desanimat. Et vesteixes mirant cap a terra, esmorzes, no et dignes ni a posar-te davant del mirall i llavors surts al carrer. Passeges a poc amb el cap cot, però de cop i volta aixeques el cap i tot canvia. Acceleres el pas, observes tot el que t'envolta i fins i tot se t'esmuny un petit somriure. I tot per un petit gest, alçar el cap. Cos i ànima es retroben i tornen a encaixar, com l'anell al dit. Al podcast d'avui coneixerem noves curiositats sobre el català. Escoltarem una bonica cançó d'Eric Vinaixa, tornem a posar a prova el nostre enginy lingüístic, us proposarem una lectura força interessant, aclarirem dubtes lingüístics i escoltarem les sàvies paraules d'una dona que aprèn el nostre idioma.
Sabies que...
Fora dels territoris de llengua catalana hi ha una comunitat catalanoparlant de 350.000 persones repartides per 5 continents?
Justament! I destaca la comunitat catalana a l'Argentina, amb més de 190.000 parlants.
Che, que bueno!
Caram, quina vitalitat el català! Que se'n parli l'estranger ho evidencia. És la màgia del nostre idioma, que es parla més enllà de les nostres fronteres. I màgia també és la que hi ha en el tema musical que tot seguit escoltareu.
Sentim-la.
M'encantaria entrar al teu món, trobar una espurna que em parli de tu, saber que m'agrada el teu silenci, saber si ets o no hi ets, guardaria els teus secrets en una pàgina escrita per tu. Saber què em dius amb la mirada, saber descriure el que sents. Continua amb l'encanteri, sense misteris, sense perdre el nord. I alliberem les paraules, contes i faules entre tu i jo. M'encantaria entrar al teu món, trobar una mica de llum als teus ulls, sentir com s'obren les fronteres, sentir que estàs a prop meu, agafats a un fil de veu, buscant l'escletxa que em porti en tu. Sentir com sonen les imatges, sentir com sona el moment. Continua amb la canteri, sense misteris, sense perdre el nord. I alliberam les paraules, contes i faules entre tu i jo.
Això que escolteu és Contes i faules del cantant de les Terres de l'Ebre, Eric Vinaixa. Un tema ple de màgia i tendresa, amb un ritme intens i alhora relaxant, que fa sentir una mica més feliç minut a minut. Doncs aprofiteu la felicitat que us transmet el tema Contes i faules, que el trobareu al canal de Spotify del CPNL, dins la llista de temes anomenada Històries i costums.
Posa't a prova.
Doncs ara toca posar a prova el nostre enginy lingüístic. L'Albert i la Mar m'acaben de passar un sobre amb la pregunta següent. A veure. Aquí hi ha la pregunta que diu... Amb quin terme designem les persones aficionades als jocs? De taula, videojocs, etc.
Opció A.
Jugaire.
Opció B.
Juganer, juganera.
Opció C.
Jugon, jugona. No sé si ja la teniu. Jo sí, eh? Jo crec que és... Jugaire. A veure... Ben jugat. Aquest adjectiu està recollit al Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana i al Diccionari Català Valencià Balear com a sinònim de jugador. També en l'argot col·loquial de l'àmbit especialitzat dels videojocs, s'utilitza com a sinònim de jugador de videojocs o videojugador. Sabies que ara el programa del Consorci per a la Normalització Lingüística per promoure el joc i la joguina en català es diu Tot Joc? Entra a www.cpnl.cat/jocs i podràs consultar el catàleg de jocs i les botigues on trobar-los. Un bon moment per pensar què regalaràs per Nadal. I res, si us agraden aquests enigmes, a la secció Posa't al dia del nostre web, cpnl.cat/Sant Cugat, n'hi trobareu més.
L'hora del lector.
En el llibre que us recomanem avui, tot comença quan una noia troba un violí en un abocador d'escombraries. La Casa del Silenci és una novel·la de Blanca Busquets que el 2011 va rebre el Premi Llibreter i que ens endinsa en la vida d'un director d'orquestra alemany exiliat a Barcelona, la de la seva minyona i les de dues violinistes encarregades d'interpretar el concert per a dos violins de Bach. Si us agrada la música, us acabeu de trobar amb la novel·la ideal. Us llegiré la primera i la darrera frase del llibre. Bé, la primera diu: vaig trobar el primer violí en un abocador d'escombraries. I l'última, quan vegi el poc cas que li faig, se n'anirà.
No t'equivoquis.
Mar!
Què?
Diuen que el tamany no importa, però no sempre és així, oi?
El que no és així és tamany, Albert, però que ho saps, que anem de dir mida, com els vestits fets a mida.
Ai, ves, els vestits. A mira que et vaig coneixent, més ràbia em fas.
Tu vols que m'agafi un cobriment? Ah, no es diu a mida que et vaig coneixent, és a mesura que et vaig coneixent.
Que sí, això, Marc, que m'encanta butxar-te.
Semblen el Roper, l'Albert i la Mar. Ja tenen raó, ja, que la confusió de mida i mesura és habitual. I que tamany no és gens vàlid en català. O sigui, en direm mida.
L'entrevista.
Avui tenim el plaer d'entrevistar la Manisha Gurung, que va néixer al Nepal fa 28 anys i en fa 5 que viu a Catalunya. Des del primer dia que va arribar a casa nostra, la Manisha es va posar a aprendre català i ara ja s'està preparant per obtenir el nivell C1. Li farem 3 preguntes. Anem per la primera. Manisha, per què estudies català?
Estudio català perquè el meu marit és de Catalunya. Així em puc comunicar millor amb ell, amb la seva família i amb tota la gent d'aquí. Quan aprens un idioma, pots compartir les teves emocions i sentiments i et sents més feliç, còmode i com a casa. A més, aprendre nous idiomes i cultures és molt enriquidor. La millor manera i més fàcil d'aprendre un idioma i una cultura és viure en el país. Jo vull aprofitar l'oportunitat d'aprendre el millor possible el català i m'agrada molt i visca el català.
Molt bé. I com vius la pràctica del català en el teu dia a dia?
Quan vivia al Nepal, treballava de mestra d'anglès. Quan vaig arribar a Catalunya fa 5 anys, vaig començar fent de cangur i fent classes d'anglès en una acadèmia de Terrassa. Mentrestant, vaig poder aprendre català a normalització lingüística des del nivell més bàsic. Gràcies a aquests cursos, ara parlo català amb tothom i he pogut acabar un grau superior d'educació infantil en català. Actualment m'estic preparant per entrar a la universitat per estudiar el grau d'educació primària. La meva afició és cantar, ballar i jugar amb la meva filla, que té un any i mig. M'encanta escoltar com diu paraules en català, català amb la seva àvia, paraules en anglès amb el seu pare i paraules en nepalès amb mi. És molt divertit.
El català i el nepalès són llengües força diferents, per bé que totes dues provenen de l'indoeuropeu. Però quines semblances hi ha entre el català i el nepalès, que segurament n'hi deu haver?
Quan vaig començar a aprendre català, em va fer molta gràcia trobar algunes paraules que es diuen igual en català i en nepalès. Per exemple, el número 9. I després, a una dona que se li mor al marit, en diem vídua. I la partícula interrogativa, que també es diu igual en nepalès.
Interessant. Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Manisha. 5 anys i déu-n'hi-do on has arribat.
L'onomatopeia del dia.
Quin so penseu que fan les granotes? No em direu pas croar, oi que no? Sí, sí, tal com sentiu, aquests divertits amfibis emeten uns sons també força divertits. En català diem que la granota rauca, tal com ho fa el gripau. I el so és interpretat com a roc-roc, amb guionet. Roc-roc. I com ho fan en altres idiomes? Doncs en espanyol les granotes diuen croac, en anglès ribbit, en anglès brequeque i en japonès kero-kero. Quines onomatopeies, eh? Doncs amb un salt de granota arribem al final del programa d'avui. Esperem que tot el que heu escoltat sobre música, contes, faules, mides i experiències de la gent que aprèn el nostre idioma us hagi estat d'utilitat. Si us agrada estar al dia en qüestions de llengua, recordeu que teniu tots els nostres podcasts al compte de Cugat Media. Fins a la propera!